L'ocitat igual sí, eh? Però l'ocitat igual preferís tenir dos homes, jugar 4-1-4-1 amb Oriol Romeu per darrere, amb la línia de 4, amb Figankov a la dreta i Toni Villa, que li aporte més velocitat probablement que no Riquelme, que té més desequilibri.
Xavi?
Jo no seré qui desautoritzaré el vostre company, especialista.
Molt bé.
Però jo crec que, a més, el Riquelme l'utilitzarà més com a revulsiu silical, quan el Barça, bueno, pugui estar una mica més cansat. És un jugador molt més anàrquic, en el sentit de que té molt més regat, és molt, improvisa molt més. Però jo crec que inicialment buscarà una cosa molt més segura des d'aquest punt de vista.
Però no, l'has de posar amb dificultats, el Miguel. Valeri, què? Valeri, no? En lloc de Toni Villa, Valeri?
Tu, Toni Villa, li has fotut la creu, eh? Perquè... Tu no vols, tu no el vols, sembla Messi, Toni Villa, no el vols, eh?
No, no, però en aquest partit contra el Barça, no sé, qui juga a lateral dret, Koundé?
Sí, sí. Bé,
bueno, no sé,
ja veurem.
Què deies, Pichi?
No, que Miquel, que el que m'agradarà és veure Arnau quan en sortida de pilota com a interior, eh? No, no de la banda, sinó sí, com a interior, sí, deixant la banda lliure. Eh?
Veurem si ho fa, perquè últimament ho ha fet, però esclar, també és un partit en què si hi ha algun moment en què perds la pilota, yeah, aquí és un partit en què et pot penalitzar molt, però sí, com diu el Pichi, l'Arnau l'estem veient com va fer Xavi amb Dani Alves, per exemple.
L'hem de promocionar, eh? A més a més.
No, no, i jo espero que es promocioni sol amb una gran actuació, yeah, i que...
I que
torni... Vaja, no, a més, és de premiar, sí, vull dir, és que és bo. Vull dir, de premiar, és bo, sí,
si el Barça surt amb quatre mitjos, com deia la Marta, diguéssim, amb un fals extrem, jo crec que l'Arnau sí que pot agafar el passadís interior, perquè llavors el factor sorpresa, no?, per banda, tenir sempre un extrem allà enganxat, seria menys perillós. Si no, sí que és un risc que agafi el passadís interior.
En qualsevol cas, voleu promocionar l'Arnau, l'altre dia contra l'Espanyol va fer un gol de casualitat.
No, de casualitat, no, de casualitat.
Vaja, el gol de casualitat és el de Braithwaite, l'únic xut a porta tot el partit. Però escolta, Arnau és el lateral més golejador de la Lliga.
Sí, sí, sí.
Vull dir que potser hauria de polir el tema de les targetes, perquè en són 9 i si no és demà serà un altre dia i es tornarà a perdre un partit per sanció, però és un jugador que fa una pinta impressionant.
Demà amb la Mona, eh? Ben païda ja la Mona.
Sí, sí, val, sí. No, menjarem suavet,
no?
Unes bledes per dinar.
Unes bledes.
Unes bledes. Quina cosa més trista, eh? Sí, sí, sí. Quina cosa més trista.
Oh, acaba de ser duríssim,
això. Quina poca motivació.
És que dit,
a més,
dit amb aquest to,
sí,
no?
Sí, sí,
falta
que,
sí, sí. Però que no s'ho creu ningú,
una música,
no s'ho creu ningú.
Gràcies.
Per cert, per cert.
Bròquil encara ganó.
L'altre dia vaig portar un tàper de bròquil a la redacció i una mica més.
Va de reto.
L'altre dia vaig menjar bròquil.
I així està.
Amb patata i cigrons.
Va de retro bròquil.
Les bledes amb una mica de bacon, no? Talladet, petit.
No, bledes bullides, sense res, hosti, sense sal.
Això és com... sensació culinària.
No, però només una cosa, que no hem comentat. Demà arbitre Mateu Lahoz.
Sí.
Arbitre Mateu Lahoz i Jaime Latre,
que
moltes vegades sembla que està mirant la pantalla amb unes ulleres de la cubana d'aquelles que no es veu res, doncs de vegades són els àrbitres.
Demà, són xules les ulleres, aquestes.
Demà els escoltem. Gràcies, Marta Ramon. Fins ara.
Bona nit.
I per cert, abans de tancar tertúlia, que tinc ara de seguida una segona taula d'anàlisi, taula gironina, però Dani, evidentment, i Pichi o Xavi, el que vulgueu dir, com hem paït 24 hores després el que es va veure ahir a Cornellà, Dani?
Comença pels altres.
No, començo per tu. Començo per tu.
Malament.
Val. Què malament. Més?
No, malament. El partit d'ahir no va estar gens bé. I ja ho vam comentar a la Transmi. Vull dir, jo esperava un equip d'un inici a per totes, a intimidar, a ser intens, a pressionar almenys els primers minuts, 20 minuts primers, no?, per dir, escolta, nosaltres ens estem jugant alguna cosa, estem aquí, i hem d'intentar guanyar el partit, no? I vaig veure un equip molt light, no? Mm. És veritat que la idea que té Luis García per jugar a futbol i la proposta és de de treure la pilota jugada des del porter, com veiem moltes vegades, passar amb un central, a l'altre central, després intentar sortir combinant fins al mig del camp i tot això. Però clar, això requereix un temps.
Sí, sí. I ara tens moltes urgències.
I ara ara estàs ofegat. Sí, perquè sí, queden 10 partits i n'has de guanyar, com aquell que diu 5, per sí, anar sí, estar sí, bé, sí. Cada dos partits n'has de guanyar un, i jo no sé si tindrà temps. I aquesta és la gran preocupació que vam explicar ahir a la transmissió.
El debat és relativament senzill. Vaja, des de la meva perspectiva, relativament senzill. Tu pots fer un Sevilla amb Mendilibar o pots fer el que acabes de fer amb l'Espanyol. Sevilla amb Mendilibar, sabràs que tindrà una mena de rendiment immediat, però que en termes de projecte és el que és. El cas de Luis García, no sé com el veus tu, Pichi, però diguem-ne que és més complex.
Sí, és més arriscat, sense cap mena de dubtes. També té més futur si les coses van bé.
Clar, correcte.
El que passa que jo esperava més revulsiu amb l'equip, no? Aquesta de dir, més esprit, més sortir a menjar des del primer moment, intentar intimidar el rival. Esperava això i pràcticament no ho vaig veure en cap moment. Vaig veure molt còmode en tot moment a l'Atlètic Club, en tot moment comodíssim al camp.
El que jo veig més a Luis García, que sembla que ha de ser un entrenador més per construir alguna cosa que no pas un entrenador revulsiu. I ara, no sé si l'Espanyol el que necessita és més aviat un entrenador revulsiu, que no pas un entrenador que construeixi, perquè al final pot generar il·lusió a la graderia, un Luis García, però no ens enganyem. El que es necessita ara l'Espanyol són resultats.
Són punts. Sí, sí.
A dintre el camp.
Tant de bo pugui ser les dues coses en paral·lel. Llavors això seria oli en un llum, només faltaria. En fi, tindrem temps per parlar-ne, l'Espanyol que acaba la jornada penúltim. Dani Solsona, Xavi Vilajoana i Pichi Alonso. Ja tornaré a l'Aleix, la setmana que ve no patiu que ja tornarà a l'Aleix. Que no el tenim.
No patim,
Esteu bé, no? Esteu a gust.
Home, ja ho saps.
Ens adaptem a qualsevol de vosaltres.
Molt bé. Així m'agrada, això és perquè sou bons. Gràcies als tres, bona nit, que vagi molt bé.
Bona abraçada. Adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí que sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Amb Dani Aguilar.
...23 minuts per sobre de la mitjanit. Miquel Agut, demà que tenim un Barça-Girona, hem dit, què dimonis, què hem de fer?
Home.
Mira, saluda'ls tu mateix, escolta'm.
Jo? Tinc aquest honor?
Tens aquest honor. Em fa molta il·lusió que el saludis tu, perquè a sobre és amb rigorós directe, eh? 23 sí? minuts per sobre de la mitjanit.
Exacte. Vinga. Ara, mira, un quart i mig d'una cap a Girona falta gent. Hola, Josep Maria Fonalleres, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé.
Molt bé, de moment molt bé.
Home, m'agrada molt que hàgiu posat aquest fire de...
Home,
de,
sí?
De música de fons, eh? Val, bravo.
Val. Vinga, doncs la primera l'hem fet bé, ja estic content.
La primera anem bé.
Vinga.
Perquè estàs benit, Déu ni meu, eh?
Exacte, és de Marcel Va, el tècnic. Vinga.
El rei de la...
Vinga.
Aviam, el Josep Maria Fonalleres, número 1. Número 2, a Girona. Al matí diu bonjour, no sé què dirà ara. Hola, Jordi Bosch.
No sé, hola, no sé si dir bon soir, o bon nuit, o tres a l'hora ja dir bonjour, ja. Però en tot cas, hola a tots.
Hola a tots.
Hola a tots, i encantat de saludar-vos amb una ocasió tan joiosa.
I tant que sí.
Sí, senyor, més 12 pel Barça, més 7 pel Girona, respecte als objectius marcats. I tanquem el trio, no pot ser d'una altra manera, és el tio que factura més de RAC1, Arbúcies. Hola, Fel Feixedes.
Hola, bona nit. Això d'avui es factura, també?
Home, no fotem. I tant, què vols dir? Vull dir, aquí la qualitat té el seu preu, Fel.
Hòstia, sí, doncs cap de setmana rodó, tu.
Exacte. Escolteu, sou de golf o no sou de golf, vosaltres?
Ja t'he escoltat, eh? Ja t'he escoltat abans, Fel.
Sí. Ja sí, per això. Estic per anar a viure a Barcelona.
Sí, et sortiria millor. Escolteu, sou de golf? Us agrada el golf a vosaltres o no?
Jo en havia sigut.
No, mira, a mi...
A veure.
A mi no és que m'agradi ni jugo ni molt menys, eh? Val. Però quan estic desvagat i enganxo una retransmissió de golf...
Sí?
Em passa una cosa molt estranya, que m'hi quedo magnetitzat. Ah? És a dir, no puc deixar-la.
Ah, mira.
El que passa que avui he descobert que no pago per veure el golf. No podré experimentar més de vegada.
Quina puta. Jo t'he posat a la tele, sí, sense volum, mentre estava escoltant el programa,
sí,
i realment... és que, com diu en Josep Maria, és que fan uns espectacles de les retransmissions increïbles, perquè aconsegueixen que sense tenir... És a dir, ja sabeu que això és... Amb un pal has de donar un cop una pilota que ha d'entrar en un forat.
Sí, és relativament senzill, exacte. Sí.
Fins aquí arribem.
Sí.
Llavors, quan menys cops, millor.
Sí.
I després hi ha una altra cosa que s'ha de saber, que és molt difícil picar la pilota, perquè jo un dia em vaig regular un curset i vaig pensar que era com el tennis, saps? Que el tennis, la raqueta... Bueno, tots algun dia hem jugat una mica a tennis, encara que sigui una estona.
Sí, o pales. Sí.
I dius, hòstia, jugo. Si m'hi posés, jugaria bé.
Sí.
Però què passa? Que no et segueix. És a dir, no vaig tocar la bola. I vaig dir, i em van dir... Era Madrid, em van dir, es que, oye, es que esto no es como el tenis.
No, clar, clar.
I llavors vaig dir, bueno, estic mort. Però la retransmissió és espectacular i fa, com diu Josep Maria, que t'hi fiquis, bueno, com si, escolta, estessis jugant al pòquer i guanyant.
Sí, sí. I tu, Fel, la teva relació... Jo,
tens una cosa molt curiosa, passa una cosa molt curiosa, que et relaxa extraordinàriament. Perquè quan veus aquella bola volar, i vas veient que va caiguent. I ara un altre.
Sí, sí.
I ara un altre. Sí, i més sí, t'adorms sí, sí. I tampoc passa res. I de tant en tant...
Home, sí que passa. Sí que passa, en Maria, de tant en quan alguna cosa passa. Sí, vull dir, no?
Bueno, n'hi ha un que posa, com deia en Jordi, posa la pilota al forat, que és un esport bastant saludable.
Sí. Molt bé, sí. M'encanta que sigui de matinada. A veure, Fel, la teva relació amb el golf.
Jo fa 20 anys ja que vaig començar a jugar al pitjampat.
Ah, coi.
I vaig deixar-ho al cap d'un any perquè vaig reconèixer que em fotria la meva carrera actoral en l'aire perquè va ser la meva obsessió.
O sigui, què dius ara?
De matí, i quan em deien demà assagem, jo deia, hòstia, millor que no, que tinc ganes de... tinc un partit. I em vaig enganxar-m'hi molt.
Però això m'ho estàs dient de veritat, o no?
Sí. No, m'agradava molt. A més, amb un col·lega, que anàvem dos o tres cops per setmana, era l'esport, potser l'esport que ens ha agradat més perquè entre cop i cop podíem encendre un cigarro. Això, jugant a futbol era impossible, saps? I només ho podies fer la mitja part, gairebé. Però com
demanaves el canvi, no? Quan jugaves
gairebé, perquè tenia el mono de tabaco. En canvi, allà, entre cop i cop, mentre l'altre rumiava el cop, te'l mires... encenies un Ducados d'aquells i estigues fabulós. Però vaig jugar-hi un any i prou, per això, per l'esquena tampoc no em va aguantar, i l'obsessió que es va convertir al golf.
Va, si no sempre pots agafar una mica de paper de liada aquella, una mica de gespa del camp i, escolta'm...
Sí, i encara tindràs un partit més divertit, encara. Exacte. A veure, tenim en John Ram...
No, perdona, hi ha una altra cosa també molt bona al golf, quan veus aquest en John Ram... Rauf, com es diu,
Ram.
Companyia, que dius, bueno, si aquests tios, que n'hi ha alguns que ja tenen una edat i una panxa, estan a l'elit, perquè jo no hi puc ser-hi, no?
Molt xuletón allà, en Josep Maria, molt xuletón.
En això estic d'acord.
Clar, vull dir que amb els altres esports, l'únic esport, diguéssim, que et volies en cor de practicar si en sapiguessis físicament, tot i que també ha de ser difícil, són els escacs.
Et genera certa sensació de lamentar menys el teu estat físic perquè veus que hi ha esportistes d'elit que estan en aquests nivells.
I és que en Ram, ara ho veig, fa una mica panxeta, eh?
Home, una mica...
Això del xuletot no t'ho dic perquè sí, eh?
Sent generós.
Sí, ara ho estava dient. Hòstia, aquests estan exigirant. No, ara veig. És la corba de la felicitat.
Mentalment és duríssim, aquest esport.
Sí, no?
Aquella puta piloteta es converteix en una obsessió, eh?
Hosti, però en una obsessió. Veig que ho vas viure molt, Fel, això, tu.
Molt. És obsessiu, amb les coses.
Val.
I com que els primers cops que la vaig tocar una mica bé, vaig començar a m'aficionar. I quan jugaves bé i volies tornar ràpid per millorar, però la gran majoria de cops hi volies tornar ràpid perquè havia jugat malament. I deies, no pot ser que anava bé, anava bé, i a partir del forat 7 s'ha girat la tarda i ho he fotut malament. Demà hi tornaré, i vinga, i vinga. I sempre hi havia l'excusa per tornar-hi.
Carai.
Fins que el meu entorn em va dir, tio, vigila, que comences a ser pesat, eh?
també t'he de dir, Fel, que si m'haguessin fet una aposta i m'haguessin dit el tio del món que diries que mai jugaria golf, hagués dit el teu nom, eh?
És que és veritat que no té gaire pinta de jugar golf amb Fel, és veritat. No, però... Escolta'm, això, veus, això és el que m'agrada d'aquestes nits, que portem ara mateix crec que 10 minuts parlant de golf. Què te'n sembla? Hem explicat les normes i tot. A veure, John Ram, Mònica, que el tenim, vaja, a tocar d'aquesta primera jaqueta verda, això, posant-nos una miqueta seriosos.
Que no toca vores, aquest tio.
El què?
El que no toca vores.
No, clar, no. Aquest, el John Ram, que és que està a punt d'aconseguir una fita històrica, evidentment, per l'esport espanyol, en aquest cas.
Sí, últims forats d'aquesta darrera volta del Masters d'Augusta. Ara mateix, quan ja s'han disputat 14 forats, John Ram, en aquest 15è, que no afluixa i que segueix ampliant aquesta distància, continua líder a menys 12 sota par, quan falten només 4 forats dels 18 que conformen aquesta darrera jornada. El segueix de prop Mickelson, segon a 4 cops, però ja amb la participació finalitzada. I després, tercers, tenim a Russell Henley amb menys 7, igual que Kepka i Jordan Spieth i Patrick Reed. Recordem l'estatunidenc Brooks Kepka, que continua deixant símbols d'aquesta davallada després d'encadenar en aquesta volta fins a 5 bogeys, per tant, déu-n'hi-do. I un apunt, perquè com deies, John Ram avui té l'oportunitat de convertir-se en el quart golfista espanyol que guanya el Masters d'Augusta i posar-se la jaqueta verda del major més mític del planeta. Anteriorment ja l'havien guanyat CB Ballesteros per partida doble, José María Olazábal i Sergio García, per tant, déu-n'hi-do aquesta dada.
Avui hagués fet anys CB Ballesteros.
66 anys, concretament.
66 anys, per tant, mira, també un dia simbòlic per qui és el gran mite, diguem-ne.
Sí, i a més, també aquest any es compleixen 40 anys del segon Masters d'Augusta, el de 1983.
Sí,
per tant, ha de ser.
En fi, golf a banda, vinga, que hem convocat...
No. I una altra cosa. Digues. Aquest sí que et podrà dir que ha fet Pasqua després de Rams.
Mira, molt bé, això. Carai, tu, humor semàntic pel mateix preu, eh, què et sembla?
Aquesta, eh?
Sí. M'esteu sorprenent, realment.
Aquesta és de titular de demà a la premsa. Eh?
Els he regalat ja als companys de premsa un bon titular per demà. Sí, senyor Josep Maria. A veure, més enllà d'aquest Ram, com teniu el cos? Teniu clar? Començo amb aquesta, la primera directa. Començo per tu, Jordi. Tens clar amb qui vas demà?
Jo primer he de... A veure, jo demà no veuré el partit. Jo no vaig al partit demà.
Ostres!
A veure, explica'm això. Jo demà soc a Sant Sebastián.
Caram!
Jo demà soc a Sant Sebastián. Jo demà a la tarda surto a Sant Sebastián per un tema de feina.
Carai.
M'enduc l'iPad i, malgrat que hi ha un sopar, posaré l'iPad i aniré seguint amb el... Ja m'han donat els meus nebots el codi que he de posar i tot això.
Val.
I el penso veure. Per tant, no hi seré i m'agradaria haver-hi estat.
Val, eh? Val, molt bé.
A la pregunta... Sí. A la pregunta... Que, això és com allò que... Això que fan a Telecinco de la màquina la verdad.
Sí, el polígrafo.
El polígrafo, és a dir, la pregunta és... Escolta, amb qui vagi... jo sóc del Girona i sóc del Barça, val? Dimecres, pues bueno, vaig anar a veure el Barça. I l'altra setmana vaig a veure el Girona. I llavors, bé, escolta, això ho heu vist amb una naturalitat. La resposta més correcta seria dir qui més ho necessiti. Després de lo que va passar ahir amb el Madrid... home, jo crec que hi ha un marge per pensar que, bueno, que algun punt que tragués el Girona del camp del Barça no seria vist com un contratemps pel Barça, malgrat que el Barça, també per alguna cosa que ha passat, vol treure d'una manera molt bona aquesta lliga, i a mi em sembla positiu que sigui així. Per tant, com que el que jo pensi és indiferent i sigui el Barça, el Girona, el senyor Ram, que la foti dins o la foti fora, no ho arreglarà, pues, home, jo ho contemplaré pues, bueno, amb un punt de joia i de nerviosisme i de tranquil·litat. Evidentment, en aquests moments, el Girona està en una fase en què no té resolt a la seva permanència, malgrat que se l'està treballant bé. Però com que ja estem curats per espants i no vull anar a estadístiques passades, i si voleu hi vaig, i no hi ha cap estadística que rebenti la Lliga del Barça, no n'hi ha cap, doncs bé, escolta, que sigui el que Déu vulgui. Evidentment, en el Barça, en el Girona, li aniria molt més bé.
Treure alguna cosa.
Vas per aquí, Fonalleres, tu també?
Ja quasi ho ha dit tot en Jordi, A veure, quan la primera vegada que el Girona va pujar a primera, jo em vaig marcar una regla moral que deia... ha de guanyar, o jo aniré més per entendre'ns, o m'agradaria més... el que més ho necessiti, que és el que ha dit en Jordi. I demà ho necessita més el Girona. Jo crec que els resultats d'aquest cap de setmana han beneficiat el Girona en bona part i el Barça especialment. Vull dir que guanyant demà pràcticament ja tindria la Lliga guanyada, però també la tindrà d'aquí dos dies, diguéssim. No? Dit això, jo amb aquesta segona etapa primera, per una poder perquè han passat els anys, poder per... perquè també tu mires d'una altra manera, jo no ho sé. Amb el partit d'anada, diguéssim, vaig a ser molt més del Girona. No deixo de ser el Barça, perquè això és una cosa que em sembla que tots els que som aquí compartirem aquesta mateixa sensació, que és un equip que n'ha sigut des que eres petit. Jo, el meu germà sempre em retreu que jo de petit era de l'Espanyol. Però bueno, va ser una petita, un petit pecat...
no la sabíem, aquesta.
Pecat inicial, saps? Que ja he redimit, em fa l'efecte. Però vull dir que sempre hem sigut del Barça perquè és l'equip que teníem, que podia guanyar. Així, saps? El Girona està en una situació i t'hi junten tota una altra sèrie de qüestions sentimentals que jo soc molt més del Girona, per dir-ho així. I demà, si el Barça necessités guanyar, ni m'agradaria que guanyés el Barça... com que demà jo crec que necessita més el Girona, perquè quan més aviat guanyi dos partits, o tres, ja ho tenim pràcticament dat i beneït, doncs que sigui demà.
Fel?
El Girona. Demà a favor del Girona. Ho han dit tot, no estic rumiant què més puc dir. Només sí que tenia clar que si el Barça guanyava, arribava a la final de Copa, o sigui que hagués guanyat aquesta setmana passada el Madrid, demà guanyaria el Girona, perquè el Barça no tindria cap urgència, no necessitaria guanyar de manera obligatòria. En canvi, amb la derrota l'altre dia, jo penso que el Barça demà ha de sortir a guanyar i això el fa molt més perillós. Per altre costat, aquesta Lliga està guanyada, al Madrid no li interessa per res aquesta Lliga. El Girona necessitem els 3 punts demà i els 3 punts de l'Elx i gairebé també deixar-ho finiquitat i, per tant, tenir un final de temporada tranquil. Jo sempre dic que per mi, que des de petita he sigut del Barça i he plorat molts cops pel Barça, però que amb la pujada del Girona, amb l'enamorament que tenim molts gironins cap a l'equip de la capital, doncs tinc la sensació que el Girona és aquell equip de poble que hauríem volgut tenir tots a l'èlit i que el Girona compleix això, i el Barça és la meva selecció. I, per tant... se'm fa estrany que competeixin a la mateixa lliga i quan competeixin sempre dic que és molt més difícil que el Girona jugui primera que el Barça guanyi una lliga. Per tant, sempre que jugui un Barça a Girona, gairebé sempre aniré a favor del Girona perquè m'aporta unes alegries que no he viscut tant com una lliga del Barça en aquest cas.
Abans el Miquel parlava d'un 80-20 de probabilitats demà. Per on aneu vosaltres, Fel? Començo per tu.
Sí, estic d'acord. Sí? És el que et dic, si el Barça hagués guanyat el Madrid, jugués la final de Copa, la Lliga gairebé guanyada, jo penso que demà haguessin sortit una mica allò a rebre els aplaudiments del públic del Camp Nou, ve el Girona, que bé, quina festeta farem, però el fet de perdre, Xavi demà sortirà, jo penso, amb tot, a buscar els 3 punts per tranquil·litzar l'afició i tenir aquests 15 punts de diferència... cap a l'equip de Madrid. Per tant, ho veig molt complicat, ho veig molt complicat.
Jo, Maria?
En Feu ho ha dit, eh? I m'ha dit una cosa que no me l'havia plantejat mai, i aquesta realment m'ha solucionat qualsevol problema, que és això de la selecció, veus? Sí, sí. És una gran manera de plantejar-ho.
Sí, m'ho soluciona.
I amb això de la Copa jo també estic amb això. És a dir, jo penso que el Barça... sense necessitar-lo urgentment, sí que necessita... És molt difícil... és molt difícil, és complicat, diguéssim, per gestionar el, la dinàmica de l'equip, perdre dos partits seguits al Camp Nou. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que és un plus afegit perquè el Barça no solament sortia a guanyar, sinó que sortia a guanyar bé, per entendre'ns. I ara, és veritat també que després, a l'altra banda, el Girona, diguem-ne, falten 11 jornades, i és veritat que quan més aviat puguem estar tranquils millor, però tampoc és una urgència. Tampoc és una urgència. És a dir...
però allò, demà, però allò dels precedents que deia, allò dels precedents que deia en Jordi que millor no, no enfocar, vull dir, perquè jo sí que he tingut la sensació que hi ha hagut algun moment que dic, hòstia, però si ja ho té fet això el Girona, però brrr, tampoc, no? Anar, millor ser més precavuts, no, Josep Maria? Ai, hem perdut en Fonalleres?
Ja tornarà.
A veure si
ja
està
per tornarà, aquí. Ja tornarà.
No, no hi és, en Josep Maria? Bueno, doncs t'ho pregunto tu, Jordi. Millor ser precavuts, no?
A veure... les estadístiques serveixen per lo que serveixen. És a dir... fixa't, nosaltres, al Girona, l'any que es va aconseguir una permanència molt, molt còmoda, que hi havia Machín, encara es va quedar tot aquell primer any a primera, doncs que 8 o 9 partits abans ja estàvem salvats, també per la conjuntura que va haver-hi d'un parell d'equips que estaven molt avall, perquè això depèn de tot, depèn d'això.
Sí.
Bueno, nosaltres pues no vam fer bons resultats ni un lloc ni l'altre. En canvi, l'any que vam baixar vam guanyar el Bernabéu i vam patar el camp del Barça.
Sí.
I en els 10 últims partits, que no vull dir-ho, però ja que em preguntes, t'ho diré. O sigui, no
jo
ho dic... volia dir, però dir-ho.
Bueno, però és
que en els últims
10
partits
hagi... Exacte,
vam guanyar... Tinguem... Escolta, sí. Vam guanyar un partit i vam empatar un altre.
Sí, home, sí, home.
I els altres van perdre. Sí. Per tant, a veure, l'atenció, el Girona l'ha de tenir. L'ha de tenir perquè fixa't com està. Mira cap a baix, mira com està. Mira el que li ha passat a l'Espanyol. Mira com està el València.
Sí.
Amb l'aigua al coll. Sí, llavors, sí. Bueno, això, escolta, i si falta 3 partits, els ajudaran més que pas a nosaltres. Llavors, escolta, aquí s'ha d'estar en una màxima atenció, però també amb la tranquil·litat de que l'equip està jugant bé, està competint, don la cara, només hi ha 2 o 3 partits que l'has cagat molt i que has dit, hòstia, això, doncs el dia del Cádiz, el dia del Getafe, que jo hi era, la primera part va ser espantosa, la segona part pràcticament empatem. És a dir... el Girona és un equip que li marquen gols, però és dels equips que té més capacitat d'anar per sota del marcador i donar-li la volta. Això ha passat moltes vegades. Per tant, sortirà a jugar i evidentment, escoltar la tertúlia d'abans, ha de demostrar des del minut zero que vol sortir a fer alguna cosa. El partit d'anada també pues, venir d'aquesta manera. Però jo no sóc capaç de donar una estadística. L'estadística sí, ja està feta. L'estadística és que el Barça és superior als números, perquè del Camp Nou, normalment, això no és com la CUP, que empaten de tant en quant i no saben què fer. M'entens? Normalment, el Barça guanya, alguna vegada perd i alguna vegada empata.
Sí, sí.
Vale? Doncs aquesta és l'estadística. Ara, les estadístiques... són bones perquè a vegades es trenquen, si no, no serien estadístiques, serien veritats absolutes.
Però perquè,
I, per tant, es sortirà a competir, el Girona sortirà a competir.
Això t'anava a dir, creieu que sortirà, o sigui, que veurem un Girona molt diferent que el de la primera volta? Vosaltres sí que creieu, que perquè, coi, tots pensàvem que la primera volta seria allò de, hosti, quin partit més xulo i ple de gols i tal, i el Girona va sortir desnaturalitzat totalment.
El dia del Barça?
Sí, sí, sí. Demà?
No. Ah, no, però el partit d'anada no.
No, per això dic, demà com sortirà el Girona?
No, no, el partit d'anada, a l'últim quart d'hora, el podíem haver donat la volta, el Girona, clar, el partit d'anada.
Sí, sí,
va ser xungo perquè va ser dolent, molta estona, i el Barça va fer una cosa molt ben feta, que ha fet a molts partits de fora, que és jugar, justejar tot el que ha pogut per assegurar el resultat. I això ho ha fet bé, i així està, 15 punts.
Josep Maria, que t'hem recuperat.
M'havia desconnectat, perdoneu,
No patim.
Hem de recordar que el partit de la Barça el van jugar... el Girona-Barça el van jugar fa 2 mesos i mig, pràcticament. Si el recordeu, un dia espantós. Espantós. De fred i de vent, que era... Jo crec que és el dia d'hivern que hi ha hagut a Girona aquest any. I no, no dic que això sigui absolutament definitiu, però jo també...
Però vam dinar bé, Josep Maria, vam dinar bé. Vam anar a dinar, vam dinar bé.
Això sí, això sí. En Bosch, això sí. Que vaig dir al costat d'en Jordi Bosch i ho puc assegurar.
Molt bé.
Però vull dir que jo crec que demà el Girona sí que sortirà això. Amb el perill que té, que el Barça, que pràcticament, no sé si són 10 o 11 partits, els ha guanyat 1-0, jo crec que no es conformarà amb això. És a dir... el Barça necessitarà una mica de sang, també, no? I en aquest sentit, un Girona més, i si juga l'Aleix, encara més, en aquest sentit, eh? Mm. Jo no crec que surti d'entrada, però, bueno, si juga durant el partit l'Aleix, ajudarà també a crear un Girona més obert, més ofensiu, més divertit, no? I en aquest sentit, jo crec que per descomptat que el partit serà molt més entretingut que no pas el de l'anada.
Fel, tu també ho penses?
Sí, tot i que penso que Mitchell demà sortirà més amb el plantejament que va fer el Bernabéu, amb aquest doble lateral, per assegurar una mica, perquè el Camp Nou és molt ample, és molt llarg, i si el Girona surt a tocar-la molt alegrement, jo penso que també serà molt perillós. Clar. Perquè el Barça, si té espais, també juga molt bé. Per tant, amb aquest doble lateral, jo penso que una mica es protegirà una mica més del que faríem amb l'esquema habitual. De totes maneres, jo abans ho sentia també, jo sí que crec que demà és un dia per Riquelme, també crec que és un dia en què Borja, penso que el Camp Nou se li farà molt gran, per tant, no el posaria titular. I em sembla que serà, no sé, tinc la sensació que Mitchell demà el Barça l'ha estudiat molt i que demà hi haurà alguna sorpresa, no? Que tinc la sensació que Aleix García també s'hi pot, que ha dit Mitchell que sí, el farà sortir de començament. I hi ha un punt de dir, demà em sembla que sortirem amb un equip potent, perquè vam veure el partit d'anada que tancar-se darrere és impossible i que per tant hem de ser una mica valents però amb precaucions, i el doble lateral em sembla que això ens ho dona.
Home, també és veritat que el Barça no recupera cap dels jugadors que tenia de baixa, i són jugadors importants, de mig del camp cap endavant. I, evidentment, clar, Ferran i Ansu, per molt que no estiguin fent una bona temporada, et poden donar un ensurt en qualsevol moment. Però, vaja, que això també ho té el Girona, que d'alguna manera el Barça està una mica més limitat, no? Jo, per anar acabant, suposo que aquestes hores, que són 3:15, i al final tindrà raó en Jordi, que ens podríem dir bonjour, gairebé,
en
aquesta conversa.
Demà és festa.
Clar, no, és que és, clar, és que és això. Llavors, demà es dina fort abans d'un partit d'aquests.
Ara, ara.
Demà es dina fort i es fa la mona i tot plegat. I gairebé que, o demà és un dia de fer un dinar, diguem-ne, que lleuger, i anar al camp, o després mirar-ho des de casa, però sense el risc que t'agafi la son al sofà.
Ai.
Bueno, jo dinar, intento dinar bé sempre.
Aquesta és la pregunta del segle. M'ha agradat que hi ha hagut una manera sense
que ho digui.
El dubte ofent.
Jo demà tinc dinar.
Jo de petit recordo, per cert.
Sí. Digues, Josep Maria, després en Fel.
No, no, digues Fel.
No, dic jo demà tinc dinar.
No, no, jo recordo de petit que...
Sí.
Josep Maria. Nosaltres no teníem mona, excepte la meva germana, que el seu padrí era de Barcelona. I quan... Esclar, era una enveja total, tot i que ens la menjàvem, nosaltres només, entre cometes, teníem tortells. És a dir, teníem 4 tortells dels padrins d'aquí, i ella tenia la mona del padrí del tio Tomàs de Barcelona. I sempre era el dilluns de Pasqua, eh? Ara veig que s'ha convertit més en el dia de Pasqua mateix, però jo sempre havia entès que la mona era el dilluns.
Sí, home, sí.
Vull dir que en tot cas demà... bueno, això és igual, però vull dir que en tot cas jo, més que el dinar, m'han convidat uns familiars també a fer un berenar, a sopar.
Carai,
abans del partit.
Mare meva.
I com que me'ls conec, aquest berenar a sopar serà més sopar que berenar.
Val. I tu, Fel?
Jo demà vaig a casa a la sogra a dinar i fem les mones als cunyats i tota la família, i precisament el meu fillol, part de la mona, m'ha demanat la samarreta del Barça, per tant... imagina't, demà li regalo la samarreta del Barça al fillol mentre pensaré que el vespre que el Barça perdi. Hi ha un punt que ser del Girona i ser culer, hi ha ratos que el cervell explota, però que per molts anys puguem anar tinguent aquest dilema cada partit que juguin Barça-Girona.
Sí, no, el bo de demà d'en Jordi serà el sopar.
Sí.
Bueno, també, migdia alguna cosa menjaré.
Home, digueu. Sobretot, com té això del codi codi, eh, Jordi? Que codi, escolta, a vegades és punyotero, això del codi, sí, de l'iPad.
Sí, però ja, ja l'he provat.
Val, val, val.
Però fixa't, és veritat el que ha dit en Josep Maria. Almenys la ciutat de Girona, i que, pel que conec també amb els pobles, quan nosaltres érem petits no hi havia mones. Aquí es feien els tortells. I el problema és que al final hi havia 7 tortells de casa i tots eren iguals.
I t'emprenyaves. Sí,
tots. No, i tots, tots.
Bueno, jo tenia la sort que un dels padrins era de Banyoles. Aquí canviava una miqueta el
tortell. Jo sí que tenia mona, la, desgraciadament, la meva padrina, que va morir amb 101 anys fa 15 dies, i me l'ha fet fins ara.
Ostres.
I fixa't, que ho explico així, ell me la feia i me l'enviava de Sant Andreu, jo sé que tenia mona. I aquest any em va enviar un tortell per Reis, com si fos una avançada.
Ostres.
I jo la tenia, però era una excepció amb els meus germans. Aquí la resta de la família anaven amb uns tortells que havíem de mirar, de veure, efectivament, que no tots fossin de brioche amb massapà. Que digués algun de crema. Que digués algun de nata.
Imagina't. En fi, és que clar, és com estaria parlant amb aquesta gent tota la nit, de veritat, fins demà. Però ho hem d'anar deixant aquí, molt pendent a John Ram, tots, que sí que esteu molt, molt pendents a John Ram, que està a punt de,
bueno, tant,
de guanyar aquesta jaqueta verda.
Però sí, escolta, ho té complicat, eh? No sé si està... No, ho té bé.
Sí, ho té bé. A veure si pot que no reacciona, a veure què acaba passant. Fel Feixedes, Josep Maria Fonalleres i Jordi Bosch, és un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres en aquestes situacions i parlar de qualsevol cosa. Una abraçada molt forta a tots tres i gaudir demà del partit.
Una abraçada a tots.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Bona nit.
I gràcies al Miquel, gràcies. Bona nit, Miquel.
A disposar, Daniel.
Fins demà, vinga. I encara en futbol, un protagonista més el tu diràs. Mentre anem fent temps a veure què fa John Ram, que ja ha completat el 16è forat i és a punt de guanyar aquest major. On no tenim competició a la Lliga Femenina i aturada per seleccions, però per això avui hem volgut trucar a un home que és en Ferran Cabello, que és l'entrenador del Levante Les Planes, perquè el Levante Les Planes el tenim només 3 punts per sobre del descens. Queden 6 jornades i arriba el moment clau de la temporada. Ens atén i li agraïm. Hola, Ferran, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Molt bé. En un cap de setmana de... Vaja, en uns dies de certa tranquil·litat. No sé, quin perfil d'entrenador ets tu quan hi ha aturades? Ets d'aquests que vol desconnectar molt o tenint en compte l'alçada de la temporada en què estem aquí no es pot desconnectar?
No, jo crec que soc dels que patim fins i tot quan intentem desconnectar.
Val.
Però bueno, sí, estem tot l'any igual.
Sí. Home, i més tenint en compte com està anant la temporada, que imagino que en una temporada com la de Levante Les Planes, que cada jornada tot l'estat anímic pot canviar molt, sempre després, a més de com va acabar l'últim partit, amb la derrota contra el Madrid, sempre hi ha ganes de que arribi el següent partit, no?
Bueno, nosaltres tenim ganes que arribi l'últim ja, però sí, al final portem ja també molts anys arribant a l'últim tram de competició, jugant-nos coses molt, molt importants i en això hem fet un pas endavant i ho estem vivint amb molta tranquil·litat i amb ganes d'aconseguir l'objectiu que tenim en ment.
Recordo parlar amb tu just abans del principi de temporada, de fet estàvem immersos en aquell debat de la professionalització de la Liga F, aquesta primera temporada en què la Lliga és professional i totes les, diguem-ne, derivades que d'això se'n desprenia, i 24 jornades després, i ara que falten 6 partits, el Levante Les Planes és 11è i està 3 punts per sobre del descens, d'aquest apartat descens que ara marquen Sporting de Huelva i Alavés. Signaves hasta aquí aquestes alçades de la temporada?
Sí. Signava en classificació i amb com està l'equip, sobretot. Lògicament ens agradaria tenir algun puntet més, que de fet sí que el tenim, perquè tenim alguns golaveres a favor.
Sí.
Però sí, l'hagués signat de primera mà el primer dia de tots.
I a nivell, diguem-ne, ara em parlaves dels resultats, i a nivell de joc, l'equip ha fet l'evolució, sabem que és una temporada molt difícil, i de fet recordo que en parlàvem, no? Perquè, evidentment, hi ha institucions que tenen molt més recursos que el Levante Les Planes, però el projecte, diguem-ne, esportiu està en el punt en què tu volies a nivell madurativo?
És raro i estrany parlar d'això, perquè de fet crec que estem en el millor moment de la temporada i estem en un moment on no ens fa por cap equip, però també és veritat que no hem guanyat cap partit a la segona volta, no? Sí que és veritat que a tots hem competit, trobo que hem fet 6 empats quasi de manera consecutiva contra equips de molt amb un nom històric, de fet, però bueno, és això, que hem perdut la por a la primera divisió perquè ens estem donant compte de que hem fet un gran treball i que som un rival molt digne per tots els equips.
Sí, i en aquest sentit, clar, et volia preguntar a què respon a això que comentes, no? Aquesta falta de victòries, no sé si són petits detalls o perquè, com tu dius, sembla que l'equip li ha agafat la temperatura i la mesura a la competitivitat de la Lliga.
Bueno, al final considero que tots els equips que estem ara mateix disputant el que estem disputant tenim un punt d'intranquil·litat per assolir aquesta permanència, no? És al final que busquem tots els que estem allà. Però bueno, potser és la inexperiència de la categoria, que en determinats moments se'ns fa tot molt difícil, que després els altres equips amb res et generen una situació de gol i nosaltres hem de fer barbaritats per arribar a porteria contrària. No sé, s'estan ajuntant moltes coses que són el que fan que no aconseguim aquesta victòria, però estem segurs que en aquests darrers 6 partits n'aconseguirem almenys 2, que són les que volem aconseguir sí o sí.
Les tens marcades ja? Perquè...
No, val. No tenim res marcat perquè nosaltres volem sortir a guanyar el Granadilla i després volem guanyar l'Arabés, després volem guanyar aquí a casa l'Atlètic un altre cop. O sigui, ens marquem el setmana a setmana intentar aconseguir els 3 punts sempre que puguem, i si algun dia pel que sí aconseguim la salvació abans d'hora, doncs intentarem quedar el més amunt possible.
Ho dic perquè, clar, no vull posar-me en la tessitura, que segur que ja saps que et preguntaré i que segurament no t'agrada que t'ho pregunti, però l'última jornada, tenint en compte el rival que és, tenint en compte que és l'Sporting de Huelva, que ara mateix és qui marca la salvació, a baix el descens, estan descens, que és allà, home, pot ser una jornada d'infart si això no es resol abans, no? Hi has pensat?
Bueno, jo crec que d'infart ho són totes, així sí. Que no em fa por arribar fins a aquella, però sí, lògicament, si mires la classificació, t'esperes un partit allà en el que almenys un dels dos es jugarà la permanència a l'última jornada, així que nosaltres hem d'intentar no arribar en aquelles condicions en aquell últim partit.
I la importància, entenc, de fer entendre a l'afició, a l'entorn, fins a quin punt és important aquesta permanència. Sembla una perogrullada, si vols, però clar, en aquesta primera temporada d'impàs amb el boom del futbol femení, el fet de que l'any que ve el Levante les Planes es mantingui en una temporada econòmicament tan difícil, ha de ser important, no?
Bueno, jo trobo... Al final no m'agrada perquè amb els dos rels que tinc dins del club, doncs en un m'estaria fent petit dient això, però trobo que aconseguir la permanència aquest any estaríem parlant d'un fet històric per un club de barri. Però l'únic que no m'agrada posar-nos aquest adjectiu qualificatiu perquè ens estaria dient que som un equip petit, no? Però potser la permanència primera és molt més cara que l'ascens que vam patir l'any passat a primera divisió. Llavors, per això, per nosaltres no és important, és que és vital per poder seguir fent història en un lloc on crec que no hauria d'estar un club com el Levante Las Planas, no per demèrit nostre, sinó pels grans noms de clubs històrics que estan a primera divisió, que són clubs de l'FP.
Doncs tant de bo que aquesta feina es converteixi en resultats, el Levante Las Planas, que torna a la competició dissabte que ve, 15 a les 4 contra el Granadilla de Tenerife. Tant de bo que arribi aquesta primera victòria de la segona volta i així ja pugui respirar, i tant de bo podem felicitar el Ferran Cabello per la permanència de Levante Las Planas, que voldria dir que hi ha 2 equips encara catalans a la primera divisió del futbol femení estatal. Ferran, sort i gràcies, una abraçada.
D'acord, moltes gràcies, una abraçada.
No ho dirà, amb Dani Aguilar.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. SsangYong Musso Sports, com que la vida és dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a SsangYong.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. mundo deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cal.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Per sobre de la una de la matinada estirarem uns minutets, el tu diràs, per parlar de bàsquet i també estem pendents d'aquest fet històric per al golf estatal, com pot ser que John Ram es posi la jaqueta verda del Masters d'Augusta. Ho té, insistim, Mònica Aguilar, fàcil, fàcil, diguem-ne.
Ho està a punt de tocar ja amb els dits ara mateix en joc als dos últims forats de la darrera volta. John Ram, que segueix líder a menys 12 sota par, el segueix l'estatunidenc Kepka a 3 cops del basc i ha reduït en un cop la distància amb Ram després d'aconseguir un verdi en el forat 16, però, com dèiem, un John Ram que ho té a tocar.
Molt bé, doncs ara de seguida us expliquem si guanya o no, si aquesta victòria històrica. Abans, aquest cap de setmana han passat moltíssimes coses en el món del bàsquet. D'entrada, tenim per primera vegada des del 2009 el Baskonia de Joan Peñarroya líder en solitari. Atenció, Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
Tot plegat per una combinació de resultats, la victòria basconista sobre el Manresa i les derrotes de Barça i Madrid en els seus desplaçaments post-Eurolliga d'aquest cap de setmana.
Sí, feia 14 anys que els vitorians no anaven primers a aquestes alçades de la competició en solitari en les èpoques de Thiago Splitter, Mirza Teletovic, Pete Michael i companyia. I avui un altre cop, exhibició ofensiva dels vitorians, partit número 60 aquesta temporada, aquest curs, 12 per sobre dels 100 punts. És a dir, un de cada 5 partits, Baskonia arriba o supera els 100 punts. I t'haig de dir que Manresa ha intentat seguir el ritme infernal, però la veritat és que Baskonia és millor equip i ha sigut superior. Pedro Martínez ha sigut molt clar. Bon match, però la diferència ha vingut des de l'encert exterior, 17 triples a 5.
No nos ha dado, no nos ha dado porque no nos puede dar, que es muy difícil contra un equipo que tira... También de tres puntos, con tantos jugadores tirando tan rápido de tres puntos, pues bueno, ahí está la principal diferencia.
Amb ovació a la grada del Buesa al començament del partit, amb qui es va plantar a la final de la Lliga del 2018 amb Pedro Martínez a la banqueta, sí. El Manresa queda 16, 7 victòries. Crec que avui val la pena escoltar Joan Peñarroya comentant aquests 14 anys sense anar a dalt de tot en la recta final de la temporada. Ara feia dies que no l'escoltava i la veritat és que està molt ambiciós.
Bueno, yo creo que es un muy buen dato. También les he dicho, queremos estar donde estamos ahora en la jornada 34. Y hay que tener esa mentalidad y luchar por intentar en esa jornada 34, si puede ser estar en la posición que ocupamos hoy.
Baskonia líder 22 victòries, Madrid i Barça 21. Ara mateix podria haver-hi un clàssic de l'ACB a semifinals.
Buah.
I compte que diumenge vinent tenim un clàssic al Palau, on per tant hi haurà un dels dos equips que es despenja a les portes dels quarts de final de l'Eurolliga. Un partit, el del Barça avui, la derrota a Bilbao, de rendes curtes, que no l'ha sabut matar quan tocava, sempre per davant en el marcador, però sense l'esperit killer que caria, i en canvi Bilbao sí. Dos triples de Nikola Radičević en l'últim minut han donat als bascos ales que han acabat emportant-se la victòria, 82 a 80. I t'haig de dir, Dani, que Xeres estava particularment empipat a la sala de premsa pel partit dels seus jugadors i per haver desaprofitat el que et deia, aquesta oportunitat d'obrir forat amb el Madrid. Tot, diu Xeres, per la destensió dels seus jugadors a 10 dies de l'inici dels quarts de final d'Eurolliga.
Una derrota inacceptable y... Todo, todo. Una semana horrible para nosotros. No sabemos manejar estas situaciones, la verdad. Cuando te parece que no te juegas mucho, pero después, en una semana o dos, vienen las cosas que te juegas todo. No sé si nosotros pensamos que tenemos algún botón que después lo podemos poner en marcha y vamos a estar a tope. Nadie tiene este botón.
D'aquest partit, per cert, Tomas Adoranski se l'ha perdut per uns problemes al turmell i, segons un comunicat mèdic del Barça, l'evolució marcarà la disponibilitat. S'ho va fer a Milà i avui li han donat descans.
Algun dia haurien de fer un recull de totes les estripades de Sarona Jessica Bitxos a sala de premsa.
Té raó, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Té raó.
Molt sincer, sempre ho ha estat. A la zona mitja, pas de gegant Marc del Joventut per ser al playoff. Avui victòria de prestigi sobre un València que ha mostrat molt mal les sensacions a l'Olímpic.
Sí, victòria de 15, 85 a 70 amb un Andrés Feliz sensacional en els últims minuts, parcial de 17 a 2 a l'últim quart per trencar el partit, amb el dominicà fent de líder. En un dia on hem conegut de la greu lesió de Pau Ribas, greu, no, però important. Esquins de grau 3, que es va fer divendres a l'entrenament, s'estarà entre mes i mig i dos mesos de baixa. Feliz s'ha tirat l'equip a l'esquena, 12 punts a l'últim quart, davant d'un Olímpic queixalat de valent amb ell, amb Joel Parra i amb tot l'equip en general. Un Joventut molt enèrgic, cobra un forat de 4 victòries i el bàsquet a veres sobre el tall, faltant ja 8 jornades per acabar la Lliga regular. Carles Durant.
Jugar amb l'energia que hem jugat, amb els problemes que tenim contra un equip d'Eurolliga... Bueno, demostra el caràcter que ha mostrat l'equip i molt contents perquè és una victòria que ens apropa més al playoff, que és el gran objectiu que tenim.
A més, ha reaparegut Henry Ellenson després de 3 setmanes a les portes del partit de vuitens de final de l'Eurocup contra London Lions. El Joventut 6è, 17 victòries, 10 derrotes. Per baix, ja hem comentat la situació del Manresa, que amb la victòria del Betis avui sobre el Tenerife queda només una victòria i l'Averash sobre les posicions de descens.
Tocarà remar.
Ens falta el Girona, que ha sumat la 9a victòria de la temporada sobre el Cué, al Fuenlabrada, de 25, 85 a 60. Deia Cameron Taylor dijous al bàsquet en Benà que era mandatori guanyar contra el Fuenlabrada, doncs sí, ho han tret bé. Victòria que serveix a més per tallar una ratxa de 5 derrotes seguides a Fontejau. A més, Girona aprofita la derrota del Granada avui per pujar un lloc a la classificació. Una fotografia que a més ajuda al bàsquet Girona a recuperar l'autoestima. Segons Aito, podia haver-hi hagut el risc de que tot plegat s'acabés enrarint una mica.
Esto pues influye porque psicológicamente pues empiezas a jugar peor y no confías en ti mismo, vamos a decir, no confías en el entrenador, no confías en el compañero, no confías en el árbitro, entonces pues es difícil. Por eso, insisto, hay que seguir entrenando bien y trasladar lo que hacemos en los entrenamientos a los partidos.
Ha debutat l'últim fitxatge, John Jenkins, i ho ha fet de titular en un partit molt seriós del nord-americà, 17 punts al primer dia, ja és malament. Girona queda ara amb 9 victòries, 3 per sobre el descens i 3 a 3 de la 11a posició, que és la que teòricament ha de donar la darrera plaça europea. Per situar-nos,
sí,
la propera temporada, en principi,
sí,
3 places a Eurolliga estan adjudicades, Barça, Madrid i Baskonia, 2 d'Eurocup, València i Joventut, si és que el Joventut no guanya l'Eurocup i falsa de l'Eurolliga, i 6 per la Basketball Champions League.
Aquesta competició que el Manresa està jugant als quarts de final, recordem el dimecres, en el segon partit d'aquesta sèrie contra Tenerife, de moment perdent un partit a 0. Mònica, ara ja sí, definitiu, últim forat per John Ram per guanyar aquest Masters d'Augusta.
Sí, ara acabem de veure un bogey de Kepka en aquest forat número 17. Per tant, ara mateix la classificació la tenim menys 12 John Ram i menys 8 Kepka. Per tant, pràcticament tot decidit, com dèiem, ja aquest títol per John Ram, que seria el seu primer Masters d'Augusta i el quart golfista espanyol que ho aconsegueix en tota la història.
Cara de concentració i de, jo crec, experimentar que està, pot viure un moment històric ara mateix John Ram, ara ho expliquem. En Mundet, diu teòric perquè la FIBA encara no ha adjudicat les places europees, parlàvem ara de la temporada vinent. En una situació calcada que el Girona i el Barça Sant Feliu en la Lliga Femenina, l'equip Isaac Fernández ha assolit avui la classificació per play-off, però a hores d'ara, Marc, no se sap oficialment si jugarà a Europa l'any vinent.
Oficialment no. Val. Pinta que sí, val. Però oficialment encara no hi ha res. Clar, les dues últimes temporades, FIBA Europa ha adjudicat a la Lliga Femenina 3 places per l'Eurolliga i 5 per l'Eurocup, és a dir, els 8 equips que es classifiquen pel play-off. I és de pensar que tot seguirà igual. Però a hores d'ara, insisteixo, oficialment no se sap res. Aquesta setmana farem un truc a FIBA Europa, a Múnich, per preguntar-ho i a veure si ens aclareixen el dubte. En tot cas, el triomf d'avui a la pista de l'Araski de Vitoria, combinat amb la derrota del Benviure a Saragossa, dona el bitllet pel play-off pel Barça-Sant Feliuenc en l'any de l'ascens. Isaac Fernández estava molt satisfet per la millora del joc del seu equip.
Molt feliç de la imatge, de que arribem a aquestes alçades amb aquesta sensació d'equip, així que res, a intentar descansar i recuperar-nos bé i preparar el partit de la setmana que ve.
La creu de la jornada l'hem tingut amb el Cadí la Seu, que ha perdut a la pista del Gran Canària i passa a no dependre d'ell mateix per ser cinquè al final de la Lliga regular i evitar-se, per tant, Perfumeries Avenida o Girona. L'equip ha perdut 62-59 amb un triple final de Georgina Bahí que no ha entrat i la sensació de que l'equip no se l'ha tractat bé. Escolta Jordi Acero.
Trobo una mica abusiu els 27 faltes per part nostra i els 18 faltes per part de l'equip local i sobretot els 32 tirs lliures llançats per elles i només els nostres 10 tirs lliures, no?
32 a 10, és una mica de que sí. No hagis deixat la cartera al vestidor perquè quan arribis te l'hauran fotut. La setmana vinent es juga l'última jornada de la Lliga Regular a la Lliga Femenina, el Cadí serà 5è si guanya a l'Uni Girona i el Guernica perd a casa amb l'Encino de Lugo, pinta que no serà així, no perquè pugui passar en el derbi català, sinó perquè, vaja, l'Encino de Lugo no s'hi juga res i el Guernica és un dels equips, diguem-ne, de la segona tongada d'equips de la Lliga Femenina.
Vinga, dies marcats en vermell, recordem calendari d'aquesta setmana, un parell de dies, marcats en vermell.
Sí, mira, dimecres, 8ens de final de l'Eurocup a partit únic pel Joventut contra London Lions a les 8 del vespre i segon partit dels quarts de final a 8:45 del bàsquet Manresa contra el Tenerife. Si guanya força el tercer, si perd, se'n va al carrer en aquesta competició. Divendres, última jornada de l'Eurolliga, de la Lliga regular pel Barça contra el València. Coneixerem el rival a quarts de final. I pel cap de setmana tenim diumenge clàssic, dissabte al vespre, derbi a Badalona, Joventut Girona. El retorn de Bernat Canut a la Seu d'Urgell. Manresa-Granada, partit per la salvació. I el Barça-Sant Feliuenc pot pujar a la setena posició si guanya a l'Estudiantes al Juan Carlos Navarro.
Si algú coneix un bassó de Marc Mundet, que el porti cap aquí, que necessitaríem desdoblar-lo amb uns quants éssers humans més.
Ho farem tot, eh?
Sí, home, i tant. Aquí sempre ho fem tot.
Ho dubtes?
No, per res del món.
Vols afegir-hi més teca?
Mira, és que tenim quadre de play-off de l'NBA. Marc, s'acaba de definir, de fet, fa res, uns minuts.
Sí, aquesta matinada ja el tema. Ara mateix s'acaba de definir. A veure, coses que hem de saber. Els quatre equips que jugaran al play-in per la conferència Est, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors i Chicago Bulls. Un d'aquests quatre jugarà contra Milwaukee Bucks. El guanyador de la setena i la vuitena posició jugarà contra els Celtics, o Miami Heat o Atlanta Hawks. Dues eliminatòries ja estaven decidides, Sixers Nets i Cleveland Cavaliers New York Knicks, els dos equips revelació de la conferència Est. Per tant, ja fa dies que sabem que Ricky Rubio jugarà amb el factor camp en primera ronda contra New York Knicks. A la conferència Oest, finalment, jugaran play-in Los Angeles Lakers, Pelicans, Timberwolves, que hi ha hagut castanyes a la banqueta, sí, i Oklahoma City Thunder. Un d'aquests quatre jugarà contra el campió de la conferència Oest a la Lliga regular, Denver Nuggets. Setens i vuitens classificats que jugaran contra els Grizzlies. El guanyador d'aquest partit, Lakers Pelicans, jugarà contra Grizzlies en primera ronda. Carà. A més, tenim ja definits els emparellaments a la conferència Oest, que no els sabíem.
Sacramento Kings, Golden State Warriors, Derby California, i Phoenix Suns, Los Angeles Clippers. Aquesta temporada Clippers per davant de Lakers.
Així queda el quadre de playoffs i de play-in, per tant ara ja entrem a la recta definitiva de la NBA. Gràcies, Mundet, fins ara.
Bona nit.
13 minuts per sobre de la una. Una pausa i us cantem a priori el títol de John Ram al Masters d'Augusta.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar. Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Si no pots esperar per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, t'expliquem un conte per amenitzar l'espera.
Hi havia una vegada... I compte comptat, compte acabat.
Yes, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Mundo Deportivo és molt més.